El suplement, amb Ricard Ostrell.
Un referèndum hauria de ser la manera normal perquè els països avancin cap a la independència. És clar, per tenir èxit, normalment, una altra vegada, no sempre, el referèndum ha de ser pactat. Hi ha d'haver consens, però no sempre és així.
Alex Salmond, l'artífex del primer i, d'augment, únic referèndum d'autodeterminació a Escòcia, serà el protagonista del primer Quatre Gats especial que emetrem avui a TV3 i també, com sempre, a Catalunya Ràdio. A TV3 serà 2:15 de la nit i aquí al suplement podreu sentir un avançament extens a les 11 del matí. Són dos continguts diferents, però complementaris, que esperem que trobeu interessant, com també la conversa que tindrem ara amb Martí Anglada i també des de Berlín amb Oriol Serra, corresponsal de Catalunya Ràdio al Regne Unit durant el referèndum escocès. Bon dia, Oriol, com estàs?
Bon dia, Ricard.
Tot bé?
Tot bé. Estan tenint una primavera brutal a Berlín, eh?
Ja m'imagino. Ja
fa més calor aquí que a Catalunya, eh? No haurem de parlar algun dia d'això.
I des de Londres també incorporem la Montserrat Llibernau, que és catedràtica de Ciència Política del Queen Mary College. Montserrat, bon dia i gràcies també per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia.
Abans li preguntava al Martí si era un animal polític Alex Salmond. M'explicava la seva experiència haver-lo conegut. Tu, Oriol, que el vas seguir durant el referèndum escocès, m'hauries d'explicar també per què no va aconseguir, si és un animal amb aquestes característiques que ara m'explicava el Martí, convèncer la majoria de la població per la conveniència de la independència.
Sí, bé, jo també estic d'acord amb això, que Alex Salmond és una absoluta bèstia política. El que passa és que les circumstàncies en què es va trobar en el moment del referèndum, i jo diria fins i tot que en les circumstàncies d'última hora, perquè el desplegament que van fer els partits britànics, és a dir, conservadors, laboristes i liberal-demòcrates, va ser brutal, amb una oferta d'última hora per salvar aquell referèndum, i amb això doncs, Alex Salmond, diguéssim que no va tenir prou armes com per poder contrarrestar, no?, aquesta oferta que anava molt més enllà de l'anomenat Devolution Max, que és aquell paquet d'evolució de competències que va prometre el primer ministre britànic aleshores, David Cameron. I clar, davant d'aquest desplegament, Salmond, malgrat la seva retòrica, malgrat la seva campanya, una campanya molt de fons, molt no visceral, sinó una campanya que tenia sobretot components de tipus social, mediambiental, antimilitaristes fins i tot, i que va mirar d'entrar molt a fons en aquelles parts de la societat escocesa doncs que potser se sentien allunyades de la política, no? No oblidem que Escòcia és un país amb bosses de pobresa social molt importants a les capitals, tant a Edimburg com també a Glasgow, doncs això és fàcil de veure sortint una mica del que seria anant cap a l'extraradi de la ciutat. No? Són bosses de pobresa que de manera tan exagerada, doncs, a Catalunya no les veiem. I bé, la campanya de l'SNP, del Partit Nacional Escocès, va intentar arribar a aquestes bosses de la població. Ho va aconseguir amb èxit en molts casos, però davant d'aquest desplegament, aleshores eren Nick Clegg pel Partit Liberal Demòcrata, David Cameron i el mateix Gordon Brown per part dels laboristes, doncs, clar, va ser un desplegament que es va menjar Salmond.
Ja, sobte una cosa, que va ser una independència sui generis, és a dir, volien mantenir la reina com a cap d'estat, amb la voluntat també de mantenir la lliure anglesa. No sé si això, Montserrat, és habitual o ens costa d'entendre, diguem-ne, pel nostre punt de vista, és a dir, és estrany, no?, des d'aquí, des del punt de vista català.
Ens costa d'entendre perquè realment la manera de fer i de viure, doncs, de Catalunya i de Catalunya i del Regne Unit són totalment diferents. Llavors, doncs, és lògic que això ens sobti, perquè la situació, doncs, és molt diferent. La cultura política, sobretot, és totalment diferent, perquè el referèndum, al Regne Unit, quan hi ha un problema, doncs, com deien fa un moment, no? Si hi ha algun polític, alguna persona, doncs, que hauria d'haver donat una resposta i doncs, no ho ha fet o tal, doncs aquesta persona automàticament, si hi ha alguna cosa tèrbola, doncs va fora, no?, aquest polític. En canvi, nosaltres estem avessats a veure doncs, que hi ha polítics que fan el que fan i sempre se'n surten, no?
Però va ser neutral el paper de la reina durant el referèndum d'Escòcia o del Brexit, Martí?
Jo recordo que hi va haver-hi només un comentari, és a dir, hi va haver-hi una polèmica per alguna referència que va fer en els últims dies, que és l'única cosa que jo recordo. Potser l'Oriol en recordi alguna altra. Però jo recordo un punt de polèmica que va haver-hi, que no era res de... Era,
que havia deixat, escolti, deixat una frase.
Res a veure amb el discurs del rei del dia 3 d'octubre aquí. No té res a veure. Però va ser un gest que va fer la reina, que es va interpretar com que estava donant suport, i això va, ja que va crear polèmica, i realment vist des d'aquí, com deia també Montserrat Guibernau, les coses són tan diferents que vist des d'aquí era pecat a minuta. No?
Ja. Un àrbitre va ser la reina, Oriol.
Bé, jo diria que una figura neutral, eh? És a dir, Àlex Salmón, a mi també em va sorprendre molt el primer dia que vaig parlar amb ell, doncs, que un independentista convençut defensés la figura de la reina dels escocesos, eh? És l'explicació que ell sempre donava, no? The Queen of Scots, és a dir, no deixa de ser una reina que històricament, doncs, els escocesos també han fet seva, és la reina, de fet, de multitud de països de la Commonwealth, i no només d'Anglaterra, la terra, no? Per tant, aquesta figura de la reina no s'associa, diguem, a l'altra banda, a l'altra bàndola, en el cas d'aquest referèndum pel sí o el no de la independència d'Escòcia, i per tant, doncs, era una figura bastant simbòlica, sí que va tenir aquesta, diguéssim, aquest deix, aquesta relliscada que apuntava el Martí Anglada, molt cap al final també d'aquesta campanya pel referèndum, però vaja, en cap cas la reina d'Anglaterra va arribar a ser un problema democràtic.
De fet, també dona la sensació que Escòcia ha un esperit més comunitari, semblant potser als països escandinaus, que no en altres parts del Regne Unit, no?
Sí, sí, sí. De fet, Salmón sempre ho diu, eh? Sempre deia que Escòcia, doncs, se sent més propera a Oslo que a Londres, no? És a dir, és una proximitat...
És curiós, això, eh?
Sí, sí, sí. Però és una qüestió també molt geogràfica, no? De fet, si mirem les latituds d'Escòcia, doncs veiem que són molt propers a la costa escandinava, en aquest cas, a la costa noruega, i bé, després també hi ha tota la qüestió del petroli, no? Ells s'emmirallen molt amb el model econòmic noruec i sempre han reivindicat, doncs, que l'explotació del petroli hauria de ser un dret absolut dels escocesos, que no hauria de ser gestionat per part del govern britànic des de Londres, i aquí veuen, doncs, aquesta prosperitat econòmica que Noruega, doncs, ha basat molt, sobretot, al voltant d'aquesta indústria petrolera.
Martí.
Sí, hi ha també el tema de la tradició. Recordem que quan els hi ha una tradició d'independències també, el tema del Regne Unit, que és molt tradicional tot, i a Irlanda, quan es va independitzar, va tenir una fase al Commonwealth. És a dir, Irlanda, l'any 24...
No va ser un trencament...
No, l'any 24 va passar a ser un estat dins del Commonwealth, per tant, amb la reina, i després al 30, ja als anys 30, es va independitzar una com a república i va sortir. És a dir, que també hi ha unes pautes en aquí que s'han de tenir present.
Una tradició.
Sí, això
tot,
amb el cas d'Irlanda, que va ser un cas molt dur, eh? O sigui, que hi ha una certa tradició de que les coses es fan esglaonadament.
Ara l'escenari es complica, bàsicament, perquè hi va haver-hi un referèndum pel Brexit i el que va guanyar majoritàriament a Escòcia va ser el Remain. Per tant, sembla que el que decideix Londres i el que passa a Escòcia són coses molt, molt diferents. No sé si això podria ressorgir o fer ressorgir aquest segon referèndum que es comença a parlar des de l'SNP, el partit d'Àlex Salmón, de poder tornar a votar la independència, fins i tot que Escòcia ara sí que sortissin els números i que guanyés la independència, Montserrat.
Sí, efectivament, el que dius és veritat. En aquests moments existeix una idea, una necessitat, quasi bé diria jo, de poder, doncs, refer allò que els sembla que no va sortir prou bé. Per tant, el que es demana és fer un altre referèndum. I això qui ho demana? Ho demana sobretot persones que són, tenen un perfil, doncs, més... diríem acadèmic, fins i tot dir-ho, o persones, doncs, que són immigrants i s'han situat i viuen en aquests moments en el Regne Unit, que també n'existeixen molts, i això ha creat una situació ben estranya al Regne Unit, perquè és una cosa de dir, ara nosaltres com gestionarem, no?, aquest present, aquesta situació, i per ells, doncs, la manera de gestionar la situació, doncs, és fer manifestacions, mirar de que existeixi un segon referèndum. És com dir, ai, el primer no vaig tenir temps de donar-me'n de què anava i ara resulta que demanem que fer-ne un altre per arreglar-ho. Estem en aquesta tessitura que, evidentment, és difícil i que depèn ben bé de quins són els actors en cada situació.
Però, Martí, tu que has estudiat diferents casos d'independència, processos d'independència arreu d'Europa, tornar a demanar un segon referèndum, estem parlant que seria cap al 2020, apuntava l'actual primera ministra escocesa. Això és possible? És a dir, amb la Londres actual, amb Theresa May al capdavant, creus que això pot arribar a passar, un segon referèndum en tan poc temps de marge?
Bé, si busquem precedents, jurisprudència sobre el cas, en el cas de les independències europees del caiguda de la Unió Soviètica, que allò va ser un campi qui pugui, i per tant això és diferent, hi va haver un referèndum. Però en el cas, per exemple, si busquem el cas del Quebec, al Quebec hi va haver dos referèndums amb 15 anys de diferència. 15 anys. Inclús quan es parlava aquí a Catalunya es parlava d'oferir, a l'hora d'obrir un diàleg amb Madrid, de dir, concretem una data, una pregunta i una moratòria fins a un segon referèndum. El període entre el primer i el segon és entre 10 i 15 anys, això seria... Per tant, diríem que això, el que està del 21 que posen ara, no hi ha data, no hi ha...
S'apunta.
L'estarge no s'ha mullat amb una data, però s'apunta just abans de les eleccions del 21, jo la veig seguint les pautes, la veig una mica accelerada, diguem-ho així. Deixi'm dir també que el tema aquest del Brexit i de la segona votació, hi ha una dada que no es pot oblidar, que aproximadament hi ha un terç dels votants de l'Scottish National Party, hi ha un terç que van votar pro-Brexit. Tant amb això, és a dir, que sí, que això és un terreny que rellisca una mica, això, perquè suposar...
Vol dir que hi ha un terç...
Que perquè Escòcia va guanyar, perquè Escòcia va guanyar el Remain, no vol dir que tothom votés Remain. I quan es mira el detall, hi ha un terç, un 33% dels votants que van votar pel sí, que van votar també pel Brexit.
Per tant, hi ha un terç de rupturistes.
Per tant, aquí el tanto que...
Siguin qui sigui l'escenari.
No hi ha una translació automàtica de tots els que van votar sí, que siguin contraris al Brexit. Per tant, és un terreny molt relliscós i, de fet, si observem bé aquest congrés d'ahir d'abans d'ahir, la senyora Sturgeon va arrossegant els peus cap al referèndum i va arrossegant...
I des d'Europa com es va viure aquest referèndum d'independència escocesa? Es va viure també en silenci, com s'ha viscut tot el que ha passat a Catalunya?
No, en silenci tampoc la Catalunya,
Està més silenciat, diguem-ne. No hi ha hagut unes reaccions europees molt clares, no?
Carai, el referèndum de l'1 d'octubre ha tingut igual o més... Esclar, aquí van ajudar els de les porres, però em prefereixo que ha tingut igual o més repercussió que l'escocès, o igual, almenys, és a dir, no. El tema de Catalunya és totalment equiparable en quant a projecció sobre els mitjans de comunicació i l'opinió pública europea és equiparable al d'Escòcia en quant a... No de qualitat, la qualitat és diferent, amb un lloc hi ha porres, a l'altre no, a l'altre hi ha més civilització, és a dir, que bueno, això és diferent, però el fet en si, el fet és perfectament equiparable.
Es veia per això com un problema, Oriol?
Bé, el referèndum escocès o el català, que ara no sé...
L'escocès.
Sí. Bé, jo en aquell moment el que vaig veure és que el referèndum escocès es va veure en tot moment des de fora com un procés molt, molt suau, molt, molt pactat, amb molta concòrdia. Recordareu, en primer lloc, l'acord signat entre David Cameron i Alex Salmond a Edimburg va ser un esdeveniment que va convocar a la premsa internacional a Edimburg com si es tractés realment del que es tractava, vaja, que era un moment històric, no? I a partir d'aquí, doncs, tot va anar com oli en un llum, és a dir, Alex Salmond i el S&P presentant el seu llibre blanc per a Escòcia, que era una guia molt gruixuda i molt completa sobre quin era el seu projecte per a Escòcia, aquest projecte social, per exemple, el Trident. No oblideu que al port de Glasgow hi ha la principal arma militar britànica, que és aquest Trident nuclear, tres submarins nuclears que estan en constant funcionament i que volien desmantellar, no? Tot plegat es va viure amb molta tranquil·litat. La campanya tant del sí com la del no, doncs, eren campanyes que convivien l'una amb l'altra sense estridències. Potser la campanya del sí a la independència era més activa, sobretot pel que fa al porta a porta, perquè realment era una campanya que consistia a mobilitzar molta gent jove, que els veies anant a trucar a les portes de cada pis, de cada casa d'Escòcia, per convèncer-los dels arguments. La campanya del no era una mica més discreta, potser perquè també comptava amb el suport del que eren doncs, els poders de l'Estat, en aquest cas del Regne Unit, i des de fora doncs, en cap moment es va veure com una cosa preocupant, no? Com sí que va passar en el cas de l'1 d'octubre, que hem vist doncs, com el ressò ha estat molt gran, però sobretot a partir de les imatges de repressió i de violència policial que es van veure l'1 d'octubre i que van donar, com ja sabeu, la volta a tot el món. Aquí a Alemanya, per exemple, doncs, van veure com les principals cadenes de televisió connectaven pràcticament 24 hores en directe, no només amb el que passava el mateix 1 d'octubre, sinó amb els dies anteriors i posteriors, amb el mateix Parlament de Catalunya i amb la situació que ens trobem, doncs, que hem tingut un president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que és el més conegut de la història i que, en fi, aquí a Alemanya és molt difícil trobar algú que no en conegui el nom. No?
Una de les coses que es preocupava la gent en el referèndum català a l'1 d'octubre era el tema econòmic, què passava amb les empreses, etc. Allà, en el cas d'Escòcia, Montserrat és diferent, perquè Escòcia no és ben bé un motor de la Gran Bretanya. Londres funciona per si sol, no?
No, al contrari. La Gran Bretanya depèn en gran manera de la City. La City és el que importa per ells. I tot el que hi ha al voltant de la City doncs són empreses petites que es mantenen i tal, però tenen molt poca importància. De fet, el cor del poder britànic, en aquest cas, el poder és poder econòmic, i és aquest que et comento, no? Que us comento, que és tot el que té a veure amb la City i d'una manera molt, molt directa. Llavors, és també interessant veure la diferent manera d'actuar i de viure doncs, a Catalunya i al Regne Unit, no? Per exemple, sabem que hem de tenir en compte que la reina d'Anglaterra, que fa un moment n'hem parlat, doncs bé, la reina d'Anglaterra té molt bona relació amistosa amb l'Alex Salmond, perquè tots dos van junts fins i tot o es troben amb carreres de cavalls. A veure, són coses d'aquestes que són part...
No, que expliquen perfectament la relació, no? És a dir, aquesta cordialitat per damunt de tot, no? Que és britànica,
d'altra banda. Sí, exactament. Exactament, és això.
I jo diria que també hi ha molta cultura de pacte al Regne Unit, no, Martí?
Home, sí. Des de la Carta Magna, per dir-ho, per no anar més lluny. És evident que és una cultura política que es basa en el pacte. Qualsevol cultura política no autoritària, es basa en el pacte. I això és important dir-ho, perquè si hi ha molts països, si mirem el mapa europeu, per exemple, mirem, diem, tots són països democràtics de la Unió Europea, però no tots ho són de la mateixa manera. I si posem el focus més en precisió, hi ha alguns que són d'arrel de cultura autoritària, alguns importants, com França, per exemple, i d'altres, en canvi, són de cultura pactista, que és el cas inequívoc del Regne Unit. Per tant, són els reis del pacte.
Clar, és a dir, la imatge de veure Puigdemont i Rajoy durant mesos sense parlar-se, això seria impossible entre Cameron i Salmond, per entendre'ns.
I tant. Això no... Això... I aquí les coses són tan diferents, és tot molt més draconiana aquí. Fins i tot la mateixa amenaça de sortiran de la Unió Europea i quedareu a la galàxia, això, Escòcia va arribar explotat des d'aquí, eh? És a dir, que va arribar un moment que quedava
molt... Sí, Cameron no feia aquesta afirmació.
No, i quedava molt rar que el Durão Barroso, el que llavors estava a la comissió, ho digués només de Catalunya. És clar, van dir això, i va ser precisament, hi va haver un esforç espanyol amb el mateix Rajoy per fer Catalunya i Escòcia. És a dir, van exportar el draconià de quedareu fora de la galàxia, va ser una exportació d'aquí.
I el que apuntàvem també a la Montserrat, les conseqüències que té, és a dir, quan algú es posa al cap fer un referèndum, ho aconsegueix, ho tira endavant i perd, l'endemà dimiteix, no?
Sí.
Que això és una cosa que aquí ja ens costaria veure, perquè acabarien tenint un altre càrrec o aguantarien uns quants anys més i aniríem aguantant la cosa, no?
No, aquí és qüestió d'entrar a Ten Downing Street per una porta i sortir per l'altra en qüestió de minuts, eh? No parlo en qüestió de setmanes ni d'anys, no, de minuts. Això és imminent.
I a més hem de dir que Cameron al final també va plegar i castigat per aquests dos referèndums, no? Bueno, van ser tres, però aquests dos sobretot, el de Brexit, el d'Escòcia ja el va quedar tocat, però va guanyar. i el Brexit va ser el que el va fer compensar.
Hi ha un contrapès.
Un contrapès, però bé. Però Cameron estava molt assenyalat quan va haver-hi el referèndum d'Escòcia.
Va ser una victòria de Cameron.
Va acabar guanyant, sí.
Va ser el Brexit el que se'l va endur.
Però al final un polític és capaç de posar-se entre les cordes per
ells lluiteixen quan fracassen.
Quan fracassen.
No quan els hi surt bé. Escòcia li va sortir bé, a Cameron. Va fracassar amb el Brexit.
Avui a TV3 i després també a les 11 al 4 Gats en sabrem més. Martí Anglada, moltíssimes gràcies per venir avui al suplement.
Gràcies a vosaltres.
Oriol Serra des de Berlín, una abraçada molt forta.
Adéu, bon
dia. Morgan. I a Londres, la Montserrat Guibernau. Good morning, que vagi bé.
Thank you very much.
Nosaltres arribem... Que vagi bé. Arribem al punt de 9:45, som al suplement, som a Catalunya Ràdio.
Des de les 6 del matí i fins a la 1, el suplement, amb Ricard Ostrell.